Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 31 de desembre del 2023. El sol que sortirà per darrer cop aquest any 2023 a un quart de nou del matí per Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins prop de 3:45 de la tarda. Pel que fa al temps, de seguida el Gori Massip, és un últim dia de l'any amb un petit canvi de temps, és un dia marcat per un pas de núvols que s'han d'anar a fer espessos al Pirineu, i a la tarda hi poden caure, tampoc no serà gran cosa en principi, però hi poden caure alguns ruixats febles a una cota de 1.200 metres. Per tant, no és que sigui la punyeta, però menys quatre gotes. La nit de Cap d'Any, que serà freda, que serà tranquil·la en conjunt, només amb el risc d'algun plogim a les comarques de Girona, però en tot cas caldrà abrigar-se perquè les temperatures són baixes. De fet, avui a Girona ciutat a aquesta hora 2 graus sota zero. Sí, per tant, és un dia fred. Anem escurant, en tot cas, les darreres hores d'aquest 2023, que ja s'acaba. Avui que arrenca aquesta segona fase de les maratons culinàries i de trobades socials, amb la nit de Cap d'Any, de nou amb el ritual, la cursa aquella per, i les trucades per trobar cadires plegables perquè no en tenim prou, els estris per allargar les taules, per encabir el màxim de gent possible en una casa on clarament no s'hi cap, el raïm preparat, el cotilló, tota la pesca, i els desitjos d'un any nou, el 2024, que està a punt de treure el cap. És un diumenge que ve marcat informativament precisament per tot el que té a veure amb aquest Cap d'Any, amb les festes preparades, però òbviament també al seu revers, els dispositius de seguretat i policials que mirin d'evitar problemes, tant en locals d'oci, al carrer, com a les carreteres. En parlarem avui. En un diumenge que enmig d'aquestes corredisses, previ campanades, farem el darrer basar de les sorpreses de la temporada, el darrer Això ja s'acaba, de Llucia Ramis i Carlos Tanón. Aquest any vindrà l'actriu Sílvia Munt a fer plat estrella i seguirem en directe el sorteig de la grossa de Cap d'Any mentre fem un embalat especial. Combo interessant aquest, la parròquia de música, que és la de mossèn Nin, cada cap de setmana es converteix en catedral també del joc. Des d'ara mateix i fins a les 2 en punt del migdia, si voleu ens podeu acompanyar. Ara que passen 2 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, 7 i 3, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps, amb Aurora Rodríguez, Marina Arbós, Pau Bonastre, Gori Massip, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, el Consell de Seguretat de les Nacions Unides s'ha reunit de matinada a petició de Rússia per abordar els últims atacs d'Ucraïna contra Belgorod. És la segona reunió d'aquest òrgan de les Nacions Unides en les últimes 24 hores.
Sí, el Kremlin va sol·licitar la trobada després que Ucraïna ataqués aquesta ciutat russa a 30 quilòmetres de la frontera i deixés una vintena de morts i un centenar de ferits. Un atac, però, que des d'aquí diuen que és la resposta al bombardeig massiu de l'exèrcit rus d'ara fa 2 dies i que també va fer que el Consell es reunís d'urgència. A la trobada d'aquesta matinada, la conclusió de l'òrgan no ha acabat de fer el pes a Rússia. Han lamentat la mort de civils, però ha tancat files amb Ucraïna. L'ambaixador rus considera que la posició no ha estat prou clara i assegura que no entén el silenci de la comunitat internacional.
També d'aquesta matinada continua l'escalada de tensió al Mar Roig a causa de la guerra al Pròxim Orient. En les últimes hores, l'exèrcit nord-americà ha interceptat 2 míssils que el grup de rebels hutis del Iemen havia llançat contra un vaixell de mercaderies.
El vaixell duia la bandera de Singapur, però pertanyia a Dinamarca. L'atac no ha provocat ferits i el vaixell està en condicions de continuar navegant. Els Estats Units, però, denuncien que amb aquest ja són més d'una vintena els atacs a vaixells que fan aquesta ruta comercial des d'Àsia cap a Occident. Tot plegat a causa de la guerra del Pròxim Orient, que ha marcat el final d'aquest any. Segons un estudi del Wall Street Journal, des que va començar la guerra, gairebé 7 de cada 10 habitatges de la franja de Gaza han quedat afectats pels atacs d'Israel i la xifra de morts al bàndol palestí ja supera les 21.500.
Per cert, encara un apunt més en plana internacional, perquè ahir també es va confirmar que Bulgària i Romania, a partir del mes de març, començaran a formar part de l'espai Schengen, l'espai europeu. Feia 12 anys que els dos països negociaven l'entrada, la decisió es va desbloquejar i a la nit després que Àustria, que era l'únic país que encara s'hi oposava, aixequés el seu veto. Les 7 i 5 minuts. Interior ha preparat un dispositiu de màxims per a aquesta nit de Cap d'Any. Des d'avui a la tarda fins demà al matí hi haurà prop de 3.200 agents de Mossos treballant per garantir la seguretat.
L'operatiu més important serà de trànsit, amb un desplegament de 85 controls d'alcoholèmia i drogues arreu del país, que comptaran més de 600 agents. L'altre objectiu és mantenir l'ordre públic. En aquest sentit hi haurà agents destinats a fer tasques de prevenció i vigilància. Un dels punts més calents serà Barcelona, on es desplegaran 1.500 efectius entre Mossos, Guàrdia Urbana i Bombers. El punt on s'espera més gent és la celebració de que l'Ajuntament ha organitzat a l'Avinguda de Maria Cristina, amb més de 120.000 persones que faran les campanades a l'aire lliure. La policia hi farà controls d'accés per evitar l'entrada amb ampolles de vidre o objectes de metall. Aquesta és una de les nits més mogudes de l'any i per això un altre dels serveis que també es reforça de manera especial és el telèfon d'emergència 112, que en alguns moments de la nit tindrà fins a un 40% més d'operadors.
Pel que fa a la mobilitat a Barcelona i la seva àrea metropolitana, bona part del transport públic funciona tota la nit i tant el metro i els ferrocarrils oferiran servei ininterromput.
L'objectiu d'aquesta mesura és evitar desplaçaments de risc, tot i així serà una nit de molts desplaçaments en cotxe. En aquest sentit, Trànsit demana màxima precaució durant la nit, però també en horari diurn, especialment avui i demà a la tarda. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, destacava i en aquest programa que cal posar el focus en els conductors d'entre 45 i 65 anys, perquè alguns d'ells no són conscients que amb l'edat han perdut facultats.
Per dir-ho d'alguna forma, els cinquantons, que seríem els boomers que ens anem desplaçant al llarg de la piràmide d'edat. Per tant, potser perquè som més els que estem en aquesta franja d'edat, però també potser perquè tenim unes capacitats i unes habilitats a l'hora de conduir, doncs que amb l'edat també minven, no? S'han anat deteriorant. Per tant, cal ser molt prudents en aquesta franja.
Lamiel també insisteix en el missatge que cal actuar amb responsabilitat. Recorda que el 40% de les víctimes mortals en accidents de trànsit havien consumit alcohol o drogues.
Una nit, la d'avui, que també és de discoteques i de restaurants. El sector espera fer el ple. De fet, amb el sector de l'oci nocturn és la nit més important de l'any, amb tots els locals plens, les entrades més cares. Aquest any, però, el sector arrossega mala imatge pels incidents que hi ha hagut en les últimes setmanes, per exemple, a les portes de discoteques a Girona.
Sí, tot i així, els empresaris no creuen que aquests incidents els acabin passant factura. De fet, la patronal FECASARM lamenta que encara no s'ha pogut reunir amb la Generalitat per trobar solucions als problemes de seguretat. Ho explica RAC1 el president de l'entitat, Joaquim Boadas.
Hem demanat una reunió amb la directora general d'Administració de Seguretat de la Generalitat, també per parlar una mica de possibles mesures que es poden implementar, com ara doncs, es puguin instal·lar càmeres de videovigilància que enfoquin el carrer, o després també per evitar atropellaments doncs, que es puguin posar doncs, pilones.
També demanen que el govern inverteixi més en campanyes de prevenció de la violència a l'oci nocturn i reclamen més presència policial a les nits.
En el dia que avui, com ja és tradició de fa més d'una dècada, es fa el sorteig de la grossa de Cap d'Any a Catalunya. Una rifa que avui, si no hi ha canvis, perquè n'hi han hagut en les últimes hores, començaria 5 minuts abans de la una del migdia. I, com és habitual, bàsicament donarà 8 premis repartits en 5 categories. El primer, la grossa, repartirà 200.000 euros per bitllet.
Se sortejarà entre 100.000 números amb un total de 50 sèries. El segon premi és de 65.000 euros per bitllet i el tercer de 30.000. També hi ha dos quarts premis de 10.000 euros cadascun i tres cinquens que es repartiran 5.000 euros per bitllet. Els bitllets es poden comprar fins avui, fins a les 11.
El sorteig que començarà aquesta hora en principi a la 1:05 i ho seguirem en directe aquí al Via Lliure amb una edició especial també de l'embalat. En el dia que avui políticament és interessant també l'entrevista que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha donat a La Vanguardia, on defensa que a Espanya no hi ha lawfare. Ho diem perquè en les últimes hores no era el discurs, o en els últims dies i setmanes, no era el mateix discurs que la resta dels seus companys en el Consell de Ministres. Marlaska diu que els jutges sempre actuen amb imparcialitat i dins el marc de la Constitució. Declaracions que xoquen amb el que ha anat dient Pedro Sánchez últimament, que sí que ha parlat de l'oferta. Fins i tot la setmana passada el món a RAC1 va reconèixer que el cas de Tsunami Democràtic segurament no s'hauria de considerar terrorisme, que va ser una frase, una clara esmena al jutge que porta el cas, Manuel García Castellón.
Marlaska, en canvi, creu que totes les resolucions judicials s'han de respectar i afegeix que quan les causes encara no s'han jutjat cal ser encara més cautelosos a l'hora de valorar-les. A més, el ministre és molt contundent assegurant que a l'estat espanyol no existeix cap mena de guerra judicial i tanca files amb els jutges i assegura que sempre actuen amb independència.
No existe lawfare en España y los Más de 5.500 jueces actúan en todo momento con estricto cumplimiento de la Constitución, del resto del ordenamiento jurídico, en parámetros de independencia, de imparcialidad y sin duda alguna siendo un elemento estructural dentro de nuestro Estado de Derecho.
A l'entrevista també assegura que entre el poder executiu i el judicial, diu, no hi ha cap xoc.
Per cert, que avui acaba la inhabilitació per desobediència de qui va ser president de la Generalitat, Quim Torra, després de complir dues sentències que l'han mantingut apartat de la política 15 mesos. Si ara hi tornés a haver-hi eleccions, Quim Torra podria tornar a presentar-se. I, per cert, encara parlant de política catalana, després que ahir es va confirmar que la possibilitat d'uns Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya queden aparcat, completament, definitivament, el govern diu que el que cal ara és un full de ruta per aconseguir inversions pel Pirineu. En parlava la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.
Ara mateix, segons ens informen des del Comitè Olímpic Internacional, doncs ja hi ha una candidatura pel 30 i pel 34 que és a Itàlia i França i que, per tant, en aquest sentit doncs, va quedar descartada l'opció que plantejàvem. Sempre hem explicat també que per nosaltres la prioritat és una estratègia pel Pirineu de desenvolupament sostenible.
Vilagrà, que també assegurava que no renuncia a l'estratègia d'aconseguir inversions a través de la celebració d'esdeveniments esportius, per exemple, el Mundial de Piragüisme, que es farà a Sort i la Seu d'Urgell l'any 2027. Avui que si fem repàs del quiosc, avui la premsa fa balanç del 2023, un balanç plural amb poques coincidències, Víctor Ribes.
Sí, per La Vanguardia ha estat l'any en què totes les forces del Parlament espanyol es troben plenament integrades a la dinàmica de pactes i aliances. L'editorial repeteix el mantra, tots a dins. Segons el Punt Avui, és l'any de l'amnistia, una llei que ni els més optimistes diu haurien previst. L'ABC també l'assenyala com el tema del 2023, però ho qualifica de gran escàndol i de claudicació de l'Estat. La Razón considera sense embuts que ha estat un molt mal any. Acusa Pedro Sánchez d'haver fet una esmena a la totalitat a la dignitat. El periòdico el defineix com l'any de la polarització. Polarització política, però també social, ètnica i religiosa en molts punts del món. L'Ara creu que ha estat un any marcat per les democràcies amenaçades que van col·lapsant de forma paulatina. El País subratlla que el 2023 acaba marcat per dues guerres sagnants a Gaza i a Ucraïna. I segons el Mundo, després de la pandèmia, el món ha tornat a ser extraordinàriament normal.
Pel que fa als esports, el Barça referma la continuïtat a la banqueta de Roger Grimau, al capdavant del primer equip de bàsquet, Pau Bonastre.
Sí, segons ha pogut saber RAC1, des del club s'ha decidit donar el màxim suport al tècnic i ni tan sols s'ha plantejat l'opció de buscar un substitut. Aquest és el veredicte de la reunió de la cúpula executiva de la secció, formada pel directiu Josep Cubells, Juan Carlos Navarro i el director esportiu Mario Bruno Fernández. Es van trobar ahir d'urgència, hores després de la derrota a la pista del Mónaco. Mentrestant, al futbol, Gundogan acaba l'entrenament de portes obertes amb 4 punts al front. L'alemany ja al gimnàs va fer-se un cop amb una pesa i va necessitar punts per tancar el trau. Tot i això, estarà disponible per jugar dijous al camp de Les Palmes. L'equip ja no s'atura, tampoc demà dia 1, perquè hi ha programada sessió d'entrenament cada dia. Ahir més de 5.500 aficionats van assistir al Johan Cruyff per presenciar el tradicional entrenament de portes obertes de Nadal, amb Vitor Roque com un dels futbolistes més aclamats per l'afició. I en tennis, es preveu que d'aquí a una estona, no abans de 8:15 del matí, comenci el partit de dobles amb Rafa Nadal i Marc López al torneig de Brisbane. És el retorn del manacorí a les pistes. Després d'11 mesos s'enfronten els australians Parcell i Thompson.
Pel que fa al temps, Gori Massip, com es presenta aquest darrer dia del 2023 i el trànsit cap al 2024?
Doncs un dia marcat pels núvols, que deixaran un cel mig tapat arreu i, de fet, serà al nord del país, on a la tarda hi podran caure alguns ruixats molt febles i en forma de neu per damunt d'uns 1.200 metres. A aquesta hora ha pujat la temperatura respecte a ahir, sobretot a les comarques del nord-est, per exemple, a Girona Ciutat. Ahir, a aquesta mateixa hora, 2 graus sota zero. Avui, en canvi, 12 de positius.
D'aquí a un minut serà 7:45.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
62.830. 6, 2, 8... 3, 0, de la sèrie 16, 0, 1, 6.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
H1.
Què? Què us han portat els Reis?
A veure... Oh, una pilota de futbol!
Tu què, Mònica?
Uau, un telescopi astronòmic, just el que havia demanat!
I a tu, Aurora?
A mi un lot de llibres, com ho sabien, eh? I l'Adri, on s'ha ficat?
Fuatete, vaya un patinete más guapo, todo gripado, que me ha traído el Melchor!
Però vigila, home!
Tu el veus amb el telescopi, Mònica?
Sí, allà incrustat a la paret.
¡Oh, loco! ¡Por posillo! ¡Se me ha caído un diente, mira!
Bona César, el RAC 1.
¡Arbi, cambio!
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
El diumenge 31 de desembre és l'hora de fer balanç. A les 3 de la tarda, el resum informatiu de l'any. Dues hores per explicar el 2023 en un programa de la redacció d'informatius de RAC1.
Aquest 2023 ha plogut molt poc al país.
En defensa de la convivència entre espanyols, defiendo hoy...
I de 5 a 7 de la tarda, el resum esportiu de l'any. La crònica de 12 mesos de la redacció d'esports.
Campions!
El diumenge 31 li posem enllaç a l'any amb els resums informatiu i d'esports. Els podreu tornar a escoltar tots dos el dia 1 de gener. Per Cap d'Any posem el 2023 sota la lupa.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Any 2005.
Sergi, deixa la forquilla de ganivet, que et faràs mal.
En Sergi Ambudio sempre ha tingut dos somnis. Dirigir el concert d'any nou i presentar el món a RAC 1. Aquest dilluns els farà realitat tots dos. El dia 1, a les 9 del matí, el món especial any nou amb Sergi Ambudio.
Si voleu, passarem junts la ressaca de les campanades amb alguns convidats de luxe i, evidentment, seguirem el concert d'any nou a Viena.
També per any nou, el món a RAC 1. Tots som 1.
Aquest Cap d'Any.
Aquest Cap d'Any celebra la revetlla amb nosaltres.
Mentre fas l'aperitiu, mentre sopes, mentre fas el raïm i mentre celebres l'arribada del 2024,
fes sonar RAC 1 i RAC 105.
Una nit d'emissió conjunta des de les 9 de la nit fins a les 6 de la matinada.
Amb una selecció de la millor música de revetlla, mesclada i presentada pel Jordi Galís.
Siguin quins siguin els teus plans per Cap d'Any, acompanya'ls amb la revetlla musical de RAC 1 i RAC 105.
Bones festes
i feliç 2024.
Ràdio Memòria.
Vinga, obrim el Ràdio Memòria amb l'Edu de Batlle. Què tal, Edu? Bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Ja sabeu que fem viatges en el temps i recordem moments de la història de la ràdio a Catalunya, que ja fa un segle. Avui què?
Doncs tu sabies que fa una pila d'anys,
sí,
i durant molt de temps, quan era alcalde de Girona, Quim Nadal tenia un espai de ràdio en què parlaven veïns de la ciutat?
No m'estranya, o sigui, no ho sabia, no m'estranya.
A Ràdio Girona i a Ràdio Cadena Girona. N'hem trobat documents a l'Arxiu Sonor de la Ràdio Catalunya. Mira, això és de l'any 80.
El ciutadà pregunta i l'alcalde contesta. Cada divendres a partir de la una, Joaquim Nadal respon. Si no pots fer la teva pregunta en directe, Ràdio Girona et posa a disposició el seu contestador.
Molt bé.
Boníssim.
O sigui, a la una els divendres era hora de Quim Nadal amb els veïns. Hi havia converses delicioses com aquesta. Mira com pujoleja.
Senyor Nadal?
Digui'm.
Miri, per favor, jo sóc una veïna de Sant Narcís.
Sí.
Que potser la vam conèixer perquè he trucat alguna altra vegada.
Vostè és la senyora de la primera casa?
Sí, vostè ja sé qui soc. Sí.
La primera casa de Sant Narcís a l'avinguda.
Veus, ja se la coneixia,
és molt fort, de veritat.
Però clar, no tot eren flors i violes.
El domini que tenia Quim Nadal de la situació.
Claríssim. I aquí un moment amb un veí enfadat.
Si comencem a tallar una mica el peu d'una cosa que s'està promocionant una mica ara...
No. Jo li dic una altra cosa. Escolti-me.
Perdoni, però ha sigut la primera vegada que he parlat amb vostè i cregui que de veritat que m'ha desagut molt, eh?
Molt bé, endavant. Escolti,
molt i molt m'ha desagut.
D'acord, vostè està en el seu dret. Si vol, ens podem veure el dia que vulgui.
Vull dir, jo demà a les 7 estem allà jugant a la pista.
Sí, però jo tinc altres obligacions. Si vostè vol, a les 8... Si vostè vol, escolti-me. Si vostè vol, a les 8 a l'Ajuntament.
Demà a les 8 a l'Ajuntament?
Clar.
Doncs demà ens trobem a l'Ajuntament a les 8.
Molt bé.
I fem aquesta xerrada.
Molt bé.
Molt bé,
vinga.
Molt fort, eh?
A les 8 em té allà demà.
Doncs a les 8. em ve a veure i ja està. No, no, Quim Nadal, quan era alcalde, era un domini de la situació i de la ciutat increïble, com demostra també aquestes converses. Doncs fantàstic, el programa de ràdio dedicat a Ràdio Girona i Ràdio Cadena Girona, parla amb l'alcalde, amb Quim Nadal, als anys 80. Moltíssimes gràcies, Edu.
Que vagi molt bé.
Tots Sants.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Com cada dissabte i diumenge fem Tots Sants al Via Lliure, felicitem el sant del dia i la felicitació també per algú que té un nom que no forma part del santoral. Avui és el darrer dia de l'any, diumenge 31 de desembre, és el sant d'aquí.
Avui ho tenim fàcil, sí. Xavi, perquè és Sant Silvestre.
Sí, home, sí.
Que és el sant que dona nom a diverses curses atlètiques que se celebren arreu del món. A Barcelona, per exemple, n'hi ha una. Però crec que aquí li diuen la cursa dels nassos.
Sí,
normalment. Però, per exemple, la Rio de Janeiro és molt famosa, la de Madrid, la Vallecas també és molt famosa. Doncs això, ell va ser papa, Sant Silvestre, durant 21 anys, en temps de l'emperador Constantí el Gran, i el nom procedeix del llatí Silvanos, que vol dir Silvestre, i s'interpreta etimològicament com a guardià del bosc o aquella persona que prové del bosc.
D'acord, per tant, els silvestres són els guardians del bosc.
Ah, això mateix.
N'hi ha gaires a Catalunya?
A dia d'avui tenim 333, mira, xifra rodoneta. Viu el seu millor moment entre 1940 i 1970 i després comença a baixar, però no desapareix fins l'any 2022, on cap nen va rebre el nom de Silvestre, però, per exemple, el 2020 sí que n'hi havia algun.
Ah, bueno, doncs el 22 ni un... Però, bueno, des d'aquí, a veure si algú s'hi anima. Va, i un nom que no sigui el santoral.
Doncs vinga, un dels silvestres més cèlebres és el gat dels dibuixos animats. Doncs mira, he triat un nom d'un dels personatges més cèlebres de l'animació dels darrers 30 anys. Homer, Homer.
Clar,
Homer Simpson.
Està basat en l'Homer.
Exacte. Vaja, sí. Aquest nom d'origen grec significa aquell que és un hostatge, encara que altres es relacionen amb Homeron, que significa aquell que no veu, en referència a la ceguesa del cèlebre poeta.
Hi ha gaires Homers a Catalunya?
Reconec que n'hi ha poquets, Xavi. N'hi ha un total de 7.
7?
Però si li sumem tots aquells que es diuen Homero, en castellà, serien 20.
Bueno,
no,
bé, no són gaires. En tot cas, els Homers i els Homeros i els Silvestres, els felicitem des d'aquí al Via Lliure el darrer
dia.
Així
que, fans dels Simpson, que sereu pares properament, aquí teniu una opció.
Bueno, fans dels Simpson o de la poesia
antiga. Exacte, també.
Va, Blai, moltíssimes gràcies.
A tu, Xavi.
Vinga, torn de la nostra corresponsal a TikTok, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
De què es parla aquests dies a TikTok?
Doncs de l'any que s'acaba, evidentment.
Tothom.
Com tothom està fent resums de final d'any, doncs TikTok també s'hi ha apuntat i ha fet el que s'anomena el 2023 Recap, de recapitular, vaja. Una etiqueta que han fet servir més de 230.000 vídeos ja, fins ara, i és una tendència que consisteix en recollir 12 vídeos de diferents moments d'aquest any, un per mes, i ajuntar-los en un sol clip i amb una cançó de fons com a resum del que ha sigut el teu any. I aquest any, una de les cançons més virals que s'estan fent servir per acomiadar l'any amb aquesta tendència és aquesta.
Aquesta és la banda sonora dels resums de la gent a TikTok, eh?
Exacte, aquesta és la que més s'ha fet servir, segurament per aquest ritme tan marcat que té, que permet posar aquests 12 vídeos molt seguits. La cançó es diu What Love Is i és d'una banda, fins ara, força desconeguda, que poca gent sabia qui són. Es diuen Zimmer 90 i són nascuts a Stuttgart, a Alemanya, i fan una música indie pop electrònica molt semblant a això que estem escoltant ara. I aquesta cançó la van publicar a principis de desembre i han fet una estratègia que a mi em sembla superintel·ligent, que és que han sigut ells mateixos els que han publicat el seu vídeo de resum amb aquesta cançó, i per tant han començat ells la tendència, no? La gent s'hi ha anat apuntant i ara mateix doncs aquesta cançó és, com deies, el ritme, la banda sonora d'aquests finals d'any, i ara ja la tenen més de 80.000 vídeos que fan servir aquest What Love Is.
Doncs What Love Is, una de les últimes cançons importants de l'any 2023. Gràcies, Sotillo.
Fins ara.
Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és 31 de desembre, darrer dia de l'any. Fem una reculada musical fins aquí en 31 de desembre.
Reculem 75 anys fins al 1948 i posem una mica de música de revetlla de cap d'any. So let's stay.
No em quadra, eh?
Jo crec que sí.
1948, Donna Summer, no sé què estava fent, però aquesta música ja et dic jo que no.
A veure, la cosa és que avui hauria fet 75 anys.
Avui era l'aniversari de Donna Summer.
Sí, va néixer l'últim dia de l'any.
Hosti, ja estava, en fi, predissenyada per acabar fent hits.
Música disco de cap d'any, no? Però va morir, recordem-ho, el 2012, als 64 anys. I com no, la seva música és ideal, com dèiem, per escoltar per cap d'any. La cantant i compositora afroamericana és coneguda pels seus èxits de la dècada dels 70 i 80, sobretot, com el Hot Stuff, I Feel Love, o, per exemple, aquest Last Dance. Destacava per la seva veu potent i els ritmes que barrejaven el soul i la música disco.
Saps la última de servei a estació? Tenen un carter reial. Vine a deixar la teva carta.
I a més, si et fas targeta o l'actualitzes, entres en el sorteig de 1.000 euros en producte. No t'ho pots perdre.
A Servei Estació hi ha de tot i per a tothom. Servei Estació, al carrer Aragó, entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya.
I avui diumenge, obert de 10 del matí a 7 de la tarda. Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana i gaudeix del concert homenatge a Morricone i Rota amb la Simfònica del Vallès, la Coral Cantiga i la veu del doblador Salvador Vidal. Emociona't amb la música de Cinema Paradiso, La Missió i El Padrino, entre altres. Tres únics concerts, el 17 de desembre i el 4 i 7 de gener, al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Dimarts 21 de novembre, tota una llegenda de la clàssica torna al Palau de la Música Catalana.
Pinchas Zukerman, acompanyat per l'Orquestra Nacional de Lió, ens apropa un dels concerts més fascinants, el concert per a violí d'Elgar.
I la primera sinfonia de Brahms completa una vetllada de virtuosisme simfònic.
Entrades a palaumusica.cat.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Fixa't, han passat uns quants dies, ja ho havíem dit, per Sant Joan ja vam dir que ja quasi que era Nadal. I fixa't, ja estem en el darrer dia del 2023, a punt de girar full d'aquest llibre, que és el del 2023, i a punt d'obrir-ne un altre. I no se m'acut millor manera d'acomiadar-lo que a aquesta hora intempestiva i plàcida del matí, desplaçar-nos a un racó que ens encanta, que és un carreró, que en realitat és un cul de sac, perquè no segueix empedrat d'una ciutat que no han volgut revelar mai exactament on és, en quin punt del mapa, al final del qual, al final d'aquest carreró, hi ha un edifici sense gaires pretensions ni arquitectòniques ni artístiques, que a l'interior amaga una pila de meravelles, i mai se li acaben, de fet, perquè és el col·leccionista més gran que conec. Què tal, Albert Berlegui? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó, com estàs?
Com es presenta per tu, després de tots aquests anys, un final d'any? Té càrrega simbòlica o hi ha cada
cop? Sempre. Sí. Jo, ja que saps que des de fa 37 anys porto un diari, i que a l'últim dia de l'any sempre acostumo a escriure'l, doncs, a les estones prèvies al sopar, sempre faig una reflexió de tot allò que ha passat, m'ho he anat a apuntar, no? Mira, aquest any doncs, ens han deixat aquestes persones, n'han nascut d'altres, ha passat això, ha passat allò altre, i sempre, en el fons, és un moment d'eufòria i d'una desfermada alegria, però a mi sempre m'inspira un punt nostàlgic, perquè, clar, és un moment, diguem-ne, d'acomiadar-se de moltes coses, algunes per sempre més, i de rebre'n d'altres. I més enllà de l'engrescament, evidentment, de tot el sopar, perquè, evidentment, nosaltres ho fem a casa i amb els nanos, que, ostres, jo després del raïm ja tinc ganes d'anar a dormir, i els nanos comencen a ballar, i vinga a ballar, i per al menjador, i tot això que dius, a veure, però no teniu son, vosaltres, eh?
Vosaltres no sou fills del vostre pare, o què passa aquí? Nocturns.
Doncs, però llavors, sí, llavors, em passa aquest
tenir
sentiment...
Tenir fills per això, perquè això, si et surtin, ara, nocturns.
Ara. I a més, vaig a revelar-te una cosa.
Què?
L'Elisabet vol, ja fa anys que m'ho està dient, eh?
Ai.
Vol que imiti a Hugh Grant amb el tema de la camisa, no, de Love Actually.
Love Actually, sí. Aquell ball.
Correcte.
Però és camisa
jo
i calçotet, no?
No, calçotets no.
Van calçotets,
no,
Hugh Grant?
No, no van calçotets.
Crec que sí, no.
El que anava amb calçotets era el Tom Cruise a la pel·lícula Risky Business, que també feia un ball sol a casa.
Ah, val.
Però Hugh Grant va amb el cap de ball, és el primer ministre, no oblidem,
sí,
eh?
Sí, vull dir que... sí. S'està acordant la camisa, no?
I jo sempre miro de buscar excuses, de dir, ai, és que no em trobo bé, no sé què, és que no me'n recordo que... Però jo m'ho entebo que avui,
mono,
aquesta nit, i com que l'Elisabet ara m'està escoltant, doncs llavors dirà, no m'escaparé.
Estaràs mono fent de Hugh Grant.
Sí, però vaja, tu què tal?
M'ha interessat,
no,
això, aquest final del diari.
Sí.
Cada any té una llibreta particular i la tanques, aquella llibreta?
Sí.
Val, no és que tu segueixis...
No, sempre tanco la llibreta l'últim dia l'any, sempre tanco la llibreta.
Perfecte.
I és una manera de, a l'endemà, una altra llibreta i amb tot l'encrescament que suposo començar un nou any.
Bé, doncs en aquest dia, que és el darrer d'aquest 2023, haurem de revisar, com sempre, les bústies dels nostres... del nostre espai.
Se'ns ha girat feina, Xavi, se'ns ha girat feina, perquè ara, per exemple, jo he agafat tres cartes, que són, dedueixo que són tres felicitacions,
d'acord.
Però clar, ens hem de posar una mica al dia, en tenim poder com encara com dues o tres setmanes més,
sí,
vull
sí,
dir que...
Sí, sí.
Va, mira, comencem per la primera. La primera ens la remet la Lídia Ruano, des d'Esplugues de Llobregat. És una senyora que ja ens ha citat en diverses ocasions, i ens envia una prestació, doncs mira, goita, aquí, sents això? A veure, s'ha caigut la campaneta.
Sí. Ah, hi ha una campaneta dintre. Aquí. Ah, s'ha quedat a dins el sobre.
S'ha quedat una campaneta, veus? Una felicitació aquí amb
una estrella.
I aquí podem llegir un petit poema de Martí Pol. Deixo enrere somnis i vanes esperances per poder estimar totes les coses que retrobo cada matí quan surto de casa. Un any més i van tres. Et desitjo unes bones festes de Nadal i any nou. És estupend despertar els diumenges amb el teu i el vostre programa. Moltes gràcies, Lídia Ruano. Els nostres desitjos també per la Xavi. Doncs mira, Lídia, des d'Esplugues de Llobregat. La primera carta. La segona ens la remet, a veure quina, a veure per aquí, una carta manuscrita que ens l'envia el Lagos Llort des d'Esplugues.
Val.
Des de Barcelona.
També d'Esplugues?
Sí, doncs sí, és veritat,
aquí?
Mira. I podem llegir, bon Nadal i millor any nou. Hola, coneguts, com l'any passat i per aquestes dates us torno a desitjar unes bones festes. El nom de la secció és molt adient, perquè sempre té sorpreses per escoltar. Músiques, anècdotes, observacions, cosetes que es desconeixen, o sigui, un calaix de sastre, o millor dit, un besar de les sorpreses. Mai em deixin diferent la vostra secció. I com el temps passa, i ho vaig dir al Nadal 2022, aquest és el camí. Doncs mira, Lagos Llort, des d'Esplugues.
I és una postal d'aquestes del naixement.
D'aquestes de naixement tan típiques i entranyables, Va, i la tercera...
Postal o no?
La tercera, jo diria que és una carta, també és una postal, però mira, va acompanyada d'una carta, ens la remet la Delia Miller, des de Gavà. que ja ens ha escrit aquest escenari i ens ha escrit en diverses ocasions, eh? I podem llegir, benvegut Xavi Albert, aquest diumenge en escoltar l'alarma del Pluricó m'he tret la mandra de sobre i m'he posat a escriure-us. Pensava esperar uns dies per enviar-vos la felicitació de Nadal, però davant de la temuda activació del PluricoCat, no podem permetre que no arribi cap carta al basar de les sorpreses. Segur que molts dels vostres oients hauran reaccionat de la mateixa manera.
Correcte.
I ben aviat aniran arribant força cartes que ompliran la bústia del programa. Cada diumenge us escolto. Sembla que caminem per un carrer estret i empedrat que ens portarà al basar de les sorpreses, on l'Albert ens espera per tal de convidar-nos-hi a entrar. No sabem on es troba el basar, però segur que és dins dels cors de tots nosaltres. Ja esperem que llegiu les cartes i que agafem el Birleg Express, sentint moltes vegades com el Xavi protesta per si fa fred, per si aneu massa lluny, per si... Bé, espero escoltar el vostre programa durant molt de temps sense l'ensurt de l'activació del Pluricó. Una abraçada ben forta, la Dèlia, postdata, aprofito per enviar-vos la felicitació de Nadal. I, efectivament, una felicitació... on és de la UNICEF. Us desitjo de tot cor que passeu unes bones festes de Nadal i que tingueu un pròsper any 2024. Ben d'acord, la Dèlia Miller des de Gavà.
Fantàstic, doncs a la Dèlia, la Lídia i a l'Agus, que avui n'hem llegit les felicitacions nadalenques, moltes gràcies, i a tots els oients que seguiu escrivint, doncs convidar-vos a seguir-ho fent i també agrair-vos-ho com sempre amb l'adreça habitual també el 2024, que és el Basar de les Sorpreses a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona. Bé, darrer viatge de l'any, Birleg.
Sí.
Tenim el Birleg Express a punt.
Aha.
Anem a on?
Mira, avui marxarem a Seattle, a l'estat de Washington, als Estats Units.
Has decidit que ja no poses banderetes ni res últimament.
Clar, és que la Conca les endevina totes,
ja,
que era un joc a veure si les endevinaves, aquesta. Home, la d'avui també seria fàcil,
aquesta,
eh?
Aquesta hauria estat molt fàcil. Podries ja anar pels estats.
Sí, ja seria més punyetero, això,
no,
eh?
No, ho aconseguiria, aquí no ho aconseguiria. Però doncs bé, Seattle.
Anem al Birch Museum, que és un espai d'història natural i cultural fundat l'any 1899 i que entre els seus fons té més de 16 milions d'objectes de tota mena. I que han anat recopilant al llarg dels anys. Alguns dels quals, home, ja et digui ara que poder no caldria. I aprofitant que fa dies que van celebrar l'equivalent a la nit dels museus nostre, sí, on tenen obert fins la mitjanit, ens anem allí per constatar que no tot el que es pot veure en aquests llocs és de fiar. Estàs a punt?
Sí, jo sempre.
Doncs apa, som-hi!
És una mena de basar d'allà, això.
Sí, però és que 16 milions de coses, ja m'explicaràs. Tu també estàs animat, això, eh?
Sí, noi. Ei, ja... El museu és maco, eh?
Sí.
Mira allà.
És que ha tingut diverses reformes. On, on, on?
No, cap a aquell cantó.
Ah, vale.
Sí.
Sí.
Vigila que no et xoquis.
Està maco, sí, perquè jo... Però,
sí, doncs més patós, de veritat, eh? Vigila. Però aquí és de nit, eh?
Sí, clar, perquè clar, bueno, la nit dels museus és el que té, no? Que està allargada la nit fins a... O sigui, s'allarga per entendre'ns perquè la gent pugui visitar-ho, sí, i aquestes, sí, coses, eh? Sí, sí. Hi ha unes cues que es munten que, bueno, arribem fins a la cantonada, eh?
Molt gran, això, també, eh?
Sí, bueno, és que estem a Amèrica, Xavi, sí, ja se sap, sí, això. Mira, crec que...
És que els museus m'hi perdo.
Anem per aquella sala...
Se perdió en su propio museo.
Jo sóc una mica en Marcus Brody, eh? Mira, fa uns quants dies la Universitat de Cambridge va publicar un estudi fet durant 15 anys on han analitzat mig miler de mostres guardades en museus que procedeixen de troballes arqueològiques. La idea d'aquest estudi era comprovar com ha afectat el pas del temps el que hi ha als envasos que s'han conservat durant dècades, però també s'hi contenen allò que hi diuen. I les conclusions han estat, diguem-ne, sorprenents, perquè algunes d'aquestes peces conservades, entre cometes, pel seu valor alt històric, resulta que no només resultaven perilloses, sinó també fastigoses.
Què vols dir?
I posaven com a exemple, doncs, unes cremes orientals del segle XIX per la cara que contenien mercuri, altament tòxic, no oblidem, o uns insecticides que estaven fets d'arsènic, que sí, que mata les formigues, però també els éssers humans.
Per ahir. Mm? Hosti, és maco, però, eh? Perdona,
sí.
Grans sostres, eh?
Sí.
La sala és... Quina
no,
és, la
no,
sala?
No, a veure, era aquesta, a veure on t'estava... No,
hi ha un mapa allà... Ah, val, no el necessites. Mira. És que anava a dir això de... Saps? Vostès aquí, que no sé com...
Sí, però és que aquests mapes, jo no sé tu, però és que jo...
Bueno, jo sempre busco el punt i llavors la resta ja no... Ja no sé on vaig.
Mira, és aquesta aquesta d'aquí, fixa't.
Val.
Aquí hi havia, ara no hi és, però aquí hi havia la joia de la corona d'aquest estudi, que és una antiga ampolla de whisky del segle XIX...
Ep.
Que estava mig plena. El whisky tenia, doncs això, el seu color característic, aquest groc més aviat fort, tot i que una mica malmès, i s'exhibia com a part de la col·lecció. Doncs bé, quan van analitzar el seu contingut, se'n van adonar que no era whisky, sinó que era...
Què?
Orina.
Va, va, va.
Que sí, Xavi?
Va, va, va.
Clar, aquí llavors, ara...
Llavors qui ha... Vull dir...
Sí. A veure, com ha anat a parar el pipi dintre l'ampolla. Llavors es pensa que algú fa molts anys, i que deu fer dècades, evidentment, que és mort, en devia reutilitzar l'envàs per evitar anar al lavabo. O què sé jo, li devia fer mandra, o no hi havia cap a la vora, o què sé jo. El cas és que va fer servir l'ampolla, diguem-ne, com a urinal. I més tard, algú devia descobrir aquesta ampolla, devia pensar que contenia whisky, i sense analitzar-la, l'han exhibida en aquest museu durant una pila d'anys.
Quin fàstic. Però això, clar, és un bon exemple de la quantitat de coses que han estat museïtzades i que han passat per autèntiques, etc, i que són fraus, o que, en fi, que no s'han comprovat.
I la de coses que no sabem, eh?
Home!
La de coses que no sabem. Bé, aquest escatològic descobriment ens inspira per dedicar un nou Basar de les Sorpreses, l'últim d'aquest 2023, el que farà el 332, que aconsegrarem a la lletra P. La P de pipi.
No, home, no.
Que sí, que sí.
Perdona una cosa, Berlín.
Sí,
l'últim basar de l'any, que ha de tenir una, no sé, una càrrega, un simbolisme
una
especial.
Una simbologia.
Cosa, sí. Un aire, una miqueta... I a més, sent un senyor com tu, ben vestit, ben... Ara hem de parlar d'orina, ara?
Doncs sí, pensa que no és l'únic basar escatològic d'aquest 2023,
No, ja.
En vam dedicar un a la C.
Tens una tendència
a la C de caca,
sí,
vull dir que...
Me'n recordo.
L'orina, aquest líquid... Sí. Bueno, home, però escolta, vam veure que al darrere hi havia una gran càrrega simbòlica, mitològica,
Tota la que vulguis.
L'orina, aquest líquid aquós excretat pels ronyons, expulsat per l'aparell urinari i d'un color que té diverses tonalitats
de groc, però és que no cal parlar del color de l'orina, de veritat, de veritat.
Però quina sorpresa, està composta en un 95% d'aigua.
Home, clar, a la seva... que ja està fet, és que de veritat,
A la seva vessant més col·loquial l'anomenem pipi o pis, paraula que es pensa que deu procedir del llatí pisciari, que vol dir... precisament orinar.
Pisciare.
Tot i que no cal dir que rep molts noms i expressions, perquè el fet és tan antic, evidentment, com la humanitat.
Això sí.
I és de les primeres coses de les que riuen els nens. Els teus nens estan en aquesta fase encara?
Home, sí.
Jo estem a pipi, popo, pets i... Bueno, sí.
Tot això, rot i tal.
Sí.
I
sí. Val a dir que aquesta fase escatològica no tothom la supera.
No,
és a dir...
els catalans explícitament, no? Que es continuen fent gràcia i...
Per exemple, així. En català diem això de vaig a fer un riu, vaig a regar les flors, vaig a pixar, vaig a canviar l'aigua de les olives, vaig a canviar l'aigua al canari...
Això fa dies que no sento el canari.
Sí. Però també utilitzem el fet metafòricament. Pixar-se de riure... pixar fora de test, és a dir, equivocar-se, pixar aigua beneïda, és a dir, ser molt devot, pixar colònia o pixar alt, és a dir, tenir moltes pretensions, o pixar-se la sabata, que és ser molt vell. Per no mencionar...
Pixar-se la sabata.
Pixar-se la sabata. Jo tampoc. Pixar la sabata és això, és l'expressió d'una persona que és molt gran, no? Per no mencionar com s'anomenen els de Barcelona quan surten els pixapins.
Sí, senyor. Però jo crec, no sé si encara es fa servir amb la mateixa assiduïtat, però és cert que va començar a molestar a una part dels pixapins, que els anomenessin així.
Unida també té una altra connotació, que és la de domini. Quantes vegades hem sentit allò de se'ns pixen a sobre ens diuen que plou, I parlant de pixar i de pluja, a veure...
Què?
És que ja estem a l'últim basar. Va, anem a per totes, Xavi. Un advertiment a pares i educadors que ens estiguin escoltant i que tinguin canalla, que també escolta...
Però ara què vols parlar, ara?
Espera. Que també escolta el basar de les sorpreses.
Este programa es para adultos mayores de 18 años. Contiene escenas de sexo y violencia.
Però, perdona, aquest advertiment què és?
Sí, és un advertiment perquè...
De on l'has tret, aquest advertiment?
És que tu saps la quantitat de gravacions que hi ha per aquí del Basar dels Sorpreses? Va, anem a parlar d'una parafília sexual, la pluja daurada.
Però què dius, home? Jo, si em trobés en la circumstància d'haver de musicalment donar-li un fons a això de la pluja daurada, aquí estic amb problemes, per seleccionar...
He agafat una peça que es diu la dansa de la fertilitat.
Ja. Berlegui, estàs segur que vols parlar d'això?
Hem fet l'advertiment per tots aquells pares i educadors que estiguin escoltant el basar i que tinguin els nens i que encara els estan tapant les orelles. Estem parlant de l'urofília, que també coneguda com la urolanya o ondinisme, que és l'excitació sexual a través del contacte amb els pixats. Sí, jo sé que és una mica desagradable així d'entrada, tot i que ja se sap que això diguem que va a gustos.
Cert.
L'origen del nom pluja daurada el trobem a la mitologia grega, quan Zeus, el déu de l'Olimp, posseïdor tant de poder com d'una luxúria descontrolada, va voler seduir Dànae, filla del rei Argos, que estava tancada en una gàbia, i com que no hi podia entrar, es va convertir en pluja daurada,
posseint Dànae i concebint així l'heroi Perseu, el que mata Medusa, recordem.
Sí, perdona, la filia ja ve de...
Jo diria que és tan antic com la humanitat. També, és que no inventem res, ens escandalitzem per coses i tot està inventat.
D'acord.
Més enllà de la seva alleugeridora funció fisiològica i de connotacions sexuals, que a primera hora del matí d'un diumenge potser no caldria aprofundir, l'orina ha tingut al llarg de la història molts altres usos.
No sé si tinc ganes de sentir de quins usos estem parlant de la història de la fi de la humanitat.
Ara ens pot arribar a escandalitzar, però durant molt de temps, quan no hi havia evidentment els mitjans que hi ha ara, a l'antiga Roma, a les Fulonicae, que és
Fulonicae,
que era l'equivalent a les tintoreries, per entendre'ns, modernes,
d'acord,
la roba rentava amb pixats, però també cendres i fang. No, és que això és cert, Xavi. Et podrà agradar més o menys, però és així. I és que l'orina, recordem, conté amoníac, que servia per estovar la brutícia, mentre que la cendra i la terra de paraire, que és com una gana de fang, l'absorbia. I d'on sortia la matèria primera? Que és una pregunta que tothom s'està formulant en aquest moment, tot Catalunya s'està formulant.
Sí, no, clar, perquè doncs, no seria el senyor de la tintoreria que...
Doncs,
amb la feinada que devia tenir, pobre.
Hi havia unes gerres que es dipositaven al costat d'aquests llocs on qui volgués, això mateix, qui volgués es podia alleugerir i a la vegada fer un servei a la comunitat.
Ah, mira.
Què et sembla?
Això és allò que en diuen l'economia circular, una mica, no? Tot serveix
no
per
No sé
tot.
Si hi havia algun descompte a aplicar per aquell que... No, jo és que abans aquí ja, he dipositat la meva ofrena.
L'aprofitament és important, sempre ho ha estat, això.
L'orina també es feia servir per netejar-se la boca.
Bueno, va, prou, mira.
Que sí, Xavi, que sí, Xavi, no marxis, però...
Miri, jo ja en tinc prou. Hem arribat fins aquí, fins a l'últim dia del 2023. Fins aquí. Tanquem, gràcies, senyors, i fins l'any que ve.
Servia per netejar-se la boca i blanquejar-se les dents.
Bueno, prou.
I molts segles més enllà, a l'Anglaterra del segle XV, l'orina era tan important per la indústria tèxtil, especialment pel que fa al fixat de colors usats pel tint, que hi ha registres d'enviament de barrils equivalents a l'orina de 1.000 persones durant tot un any, procedents de tot el país per fer arribar a Yorkshire, on hi havia una potent indústria tinturera.
Déu meu. Si hi havia... Això era una indústria, directament.
Una indústria, clar. Mm. Ja sé que no resulta massa estimulant, però
no,
ja que estem
no
envoltats de pixum, coneguem la història d'un alemany que vivia envoltat d'ell i que va fer un gran descobriment sense saber-ho.
No sé què ens explicaràs del descobriment que va fer, però d'entrada el que no entenc és que vol dir que vivia envoltat de...
A veure, tot va per un senyor que es deia Henning Brandt, que va néixer a Hamburg l'any 1630, se'l coneix per la seva vessant, diguem-ne, com a comerciant, com a farmacèutic, però també era alquimista, és a dir, era en buscador de la pedra filosofal, aquella substància delerosament cercada a l'antiguitat a la que li atribuïm virtuts meravelloses, com la transformar qualsevol metall en or, però també atorgar la immortalitat, de qui n'hem parlat en diverses ocasions. A través d'un altre alquimista, un tal Kessler, havia intuït que un dels materials que podia fer servir era la seva pròpia orina. Ja m'explicaràs a quines conclusions havia d'arribar. I el cas és que va començar a experimentar amb la seva pròpia orina fins al punt que acumulava al seu laboratori centenars de litres de pixum. I provant, se'n va adonar que després de bullir-la a altes temperatures, l'orina emetia llum, donant lloc a un fenomen, el de la fosforescència. Henning havia descobert el fòsfor.
Ostres!
Esclar que va necessitar 5.500 litres... de pipi,
sí, però...
per produir 120 grams d'aquest element químic, però...
La ciència sempre està...
Perseverança, sobretot sí. Perseverança.
Fins al final.
No sabem quant de temps havia invertit Henning en reunir tanta matèria. És evident que, esclar, si va necessitar 5.500 litres, doncs uns quants dies i uns quants mesos. Però sí que poder n'hi haguera hagut prou amb algú que porta pixant 400 anys.
Algú que porta pixant 400 anys?
Sí, correcte. Ara ho sabràs ben
qui
ràpidament.
Qui és?
Mannequin Pis.
Ah, home, no, clar.
L'homenet o el nen que pixa, el nen que...
No és un homenet, és un nen.
És un nen, sí. Però no? Mannequin... Ah, sí, mannequin és veritat, és mannequin, el nen que pixa. Una estàtua, recordem, de bronze, que, bé, és allò que quan la veus dius...
Bueno, me l'imaginava
més gran.
Sí, sí.
61 centímetres,
Brussel·les,
eh?
Brussel·les, no?
Sí, sí.
Tu l'has vista, no?
Sí, sí, sí.
A més, està en un raconet.
Clar, dius, on està?
Si,
on està?
No, 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 si no t'hi fixes...
És això?
Hi ha una cantonadeta que si pas, pots passar pel costat i no veus res, eh?
És evident que els reclams turístics a vegades són tan fraus, tan fraudulents. El nen que pisa aigua, recordem, és una font, tot i que no s'hi pot accedir perquè està protegida per una reixa. L'estàtua és de l'any 1619, però el que hi ha és una còpia dels anys 60. És a dir, a sobre és una còpia. És una de les atraccions turístiques més destacades de Brussel·les i al voltant d'ella hi ha diverses llegendes. La més coneguda de les quals és la que diu que al segle XIV la ciutat estava assetjada, els enemics van enviar un pla per fer-la explotar i just quan la metja amb la pólvora estava encesa, un nen s'hi va acostar, s'hi va pixar i com que va salvar la ciutat li van erigir una estàtua. Molt rigor aquesta història, crec que no té, però, escolta, què importa, no?
I la gràcia que el vesteix, el disfressen.
Clar. Això.
Tu l'has vist disfressat? És que el problema...
No, disfressat no, l'he vist, diguem-ne, despulladet. No, però em consta que he vist fotografies a Google.
Jo crec recordar que quan hi vaig anar...
En sèrio?
No, o sigui, no hi havia manera de veure el normal. Sí, cada dia anava disfressat d'una cosa diferent, era tremendo.
És que, dius, cal això? Sí, sí, sí. És que són coses que...
A més, diuen que a Brussel·les hi ha més pixadors, vull dir, més estàtues d'aquestes.
Ah, sí?
Sí, una nena i un gos, em sembla.
Ah, d'altres grans atractius turístics també, sí, per anar a veure, és... Sobretot, bueno... si aneu a Brussel·les no us perdeu.
Clar, és que el tema és que hi ha tanta cervesa... Diuen que a Brussel·les, a Bèlgica, hi ha tanta marca de cervesa...
Clar.
Al final...
Evidentment, tot acaba sentint.
Cal... Sí.
Va, un altre fòrum on també s'hi pixa és l'obra més famosa de Marcel Duchamp.
Que també es va quedar descansant.
També, sí.
Mai millor dit. No, jo recordo una classe d'història de l'art que va aparèixer aquest i el professor es va enfadar amb mi perquè va veure que no veia clar...
En sèrio?
Sí, ah, sí? Sí.
Què dius ara?
A la universitat. Sí,
o sigui, ell hi creia en el tema de la...
Ho defensava profundament.
Què dius? De veritat? Que...
Bueno, clar, és història de l'art.
Sí, home, sí, el que vulguis.
S'ha de reconèixer que és història de l'art, però a partir
d'aquí... Però distingim, una cosa és història i l'altra cosa art, eh?
Jo crec que vaig començar a moure els braços de forma ostentosa a una de les darreres files i es va enfadar el profe. Però bueno, no passa res. Tot sigui debatible.
Bueno, llàstima que no estava també en aquesta classe, perquè jo t'haguera... Mira, jo que era fet com el Kirk Douglas Espartaco, jo soy Espartaco, jo també m'haguera aixecat, eh?
Haguéssim semblat dos molins, tu i jo. Sí, sí.
A veure, recordem, Marcel Duchamp és un dels més distingits representants de l'art del segle XX, va ser pintor, va ser escultor francès, va participar de les avantguardes a principis del segle passat, entre elles el dadaïsme, el futurisme, el cubisme, el surrealisme, i una de les seves obres més conegudes, per no dir la més coneguda i peça capdal de l'art del segle XX, és la que porta precisament font. I què és això? És un urinari, que en el seu moment va ser refusat, òbviament,
del
i on
revés,
intentava
no?
demostrar... Això mateix, un urinari al revés.
Posat al revés.
I on intentava demostrar...
En una paret d'un museu.
I on intentava demostrar que qualsevol objecte podia considerar-se una obra d'art si es traia del seu context original i es col·locava en un espai adient com un museu,
exacte,
on la mirada era diferent. No et negaré tota aquesta argumentació, però que a partir del moment en què has d'explicar moltes coses més enllà del que és evident, hi ha alguna cosa que per mi falla,
No, ja sé que en aquest cas tu no et trobarem mai al voltant del tema de l'art contemporani, però, en general, però és cert que és un debat que encara es manté avui. La pregunta de què és art, no?
Sí.
I Marcel Duchamp planteja aquest dubte de forma molt intensa quan penja un urinari de la paret i diu, senyors, aquí la meva obra, no? Jo, o sigui, tenia dubtes en el seu dia, continuo tenint-los ara, però vaja, que el debat hi és... Això és una evidència.
Jo no tinc dubtes. El que passa que sí que és veritat que m'interessa també l'art contemporani, eh? Sí. És a dir, el vaig a veure, eh? Però llavors surto encara més reformat en les opinions prèvies que quan entrava aquest espai. Va, i aquesta música que estem escoltant, no sé si la sents, a veure...
Sí. Inquietant, música, sí.
Sí, porta per nom, precisament, música per Marcel Duchamp. Ah. I va ser composta per John Cage, que és un altre músic, diguem-ne, d'aquells il·luminats, peculiars, que té una obra certament molt intensa. La més destacada de les quals és 4:43, que és una peça que dura 4 minuts 43 segons i que és tot silenci. Segur, aquí n'hem parlat
sí,
en alguna ocasió.
Sí.
Va, i ja que estem a música, doncs un dels grans del segle XIX que va fer estudis sobre l'orina i que va morir l'any 1887, el mateix any en què naixia Marcel Duchamp. Estem parlant del grandiós Alexander Brodin.
Molt reconeixible, aquesta música.
Sí, oi? Eh? Sí, de fet, fantàstic. Ha sigut molt adaptada, eh? És un fragment d'una de les obres més conegudes d'un dels grans noms del grup dels cinc, els cinc grans compositors del nacionalisme rus, on també pertanyien Balakiev, Kui, Mussorgsky i Rimsky-Korsakov. Estem parlant, evidentment, d'Alexander Borodin, nascut a Sant Petersburg, autor de les sinfonies, quartets de corda, però especialment aquesta peça que estem escoltant, El príncep Igor, la seva òpera més famosa, estrenada pòstumament en 1890 i que conté aquest fragment ben conegut del qual, tal com dèiem, s'han fet moltes adaptacions. Però és que a banda de músic, Borodin va destacar pels seus treballs en química. Va publicar treballs i el seu darrer article tractava precisament l'orina animal.
Carai.
I d'aquí a una divertida escena on hi sortia orina, però d'un animal, entès metafòricament, que era el de la primera entrega de Agárralo como puedas.
Proteger la seguridad de la reina es una tarea que la brigada policial acepta encantada. Sin importarnos lo estúpida que nos pueda parecer la idea de tener una reina, como americanos debemos ser corteses y considerados.
Aquesta és una escena, no sé si la recordes, que és quan Leslie Nielsen fa una roda de premsa, té una necessitat perentòria, se'n va a la pau i s'emporta el micròfon.
Ah, sí.
Escoltem aquesta escena.
Para que el viaje de la reina por América se complete con éxito. Y podemos estar orgullosos de que la reina haya elegido visitar nuestras islas.
Tota la gent està escoltant.
És que de veritat, eh?
Por supuesto, todo el pueblo podrá ser partícipe de
una cascada, eh?
Espera. I aprofina i tot.
Y especialmente de las apariciones de la reina en público.
Va. Com li agradava?
También nos gustaría...
Com li agradava a Leslie Nielsen tot aquest món de l'escatologia? Vinga. Tremendo, això.
Bé, aquí tenim... la primera
part... Has fet
una
baixada de nivell.
Sí,
això del basar, últimament, de veritat, eh?
És l'últim de l'any,
No toca quarts i hores, de veritat, eh?
Aquí teníem Agárralo como puedas, la trilogia de pel·lícules produïdes pels germans Zucker i Jim Abrams, protagonitzades, ja sabem, per Leslie Nielsen, i on es resseguien les aventures d'un policia molt maldestre, però molt segur de si mateix. Un humor, no cal dir-ho, molt físic, molt visual, sense obviar l'escatologia, en una de les escenes més hilarants de la primera entrega, dirigida l'any 1989, i on, en una roda de premsa, tal com dèiem, Drevin és el cap de seguretat d'una visita de la reina Elisabet, va al lavabo i s'emporta sense voler el micro, escoltant-se pels altaveus tot el que passa allí. El film, per cert, es pot trobar a Amazon.
Hi ha la llegenda, que és certa...
Que és certa.
...de Leslie Nielsen, que anava a totes les entrevistes i a qualsevol lloc anava amb un coixí de pets... d'aquests que fan pets, i llavors l'activava en qualsevol
circumstància. Al YouTube hi ha entrevistes, sí. I a més, sobte, perquè l'entrevistador va en plan seriós, i el tio intentant escurçar-se, no, és que
de fet, crec que a molts periodistes els advertien abans de l'entrevista que el senyor Nielsen està molt gran i que últimament té algunes dificultats. I llavors, clar, la pressió passava al periodista que, veient que Leslie Nielsen aparentment estirava pets, doncs havia de saber reconduir la circumstància.
Sensacional.
No. Ell, crec que en el Toni García Ramon, que l'havia entrevistat algun cop, li havia dit allò de que un pet et pot salvar qualsevol circumstància. Perquè la gent, crec que la frase que m'havia traslladat al Toni, no sé si és certa o no, de Leslie Nielsen era: mentre riuen no volen matar-te. Que és una gran frase, efectivament, de definitòria de personatge. Bé, doncs, tancant com podem,
agarra-la com puedes, aquest
2023.
Va, tanquem l'any, perquè
moltíssimes
Xavi...
Moltíssimes gràcies, com sempre, Albert Berlegui. Com a definició, crec que l'hauríem d'adoptar tots mentre riuen no volen matar-te. Sí que és això. Gràcies, Berlegui, un any més, i ens retrobem a partir del mes de gener.
Igualment. Bon bon any. Adéu-siau.
Aquest cap d'any
celebra la revetlla amb nosaltres.
Mentre fas l'aperitiu, mentre sopes, mentre fas el raïm i mentre celebres l'arribada del 2024,
fes sonar RAC1 i RAC105.
Una nit d'emissió conjunta des de les 9 de la nit fins a les 6 de la matinada,
amb una selecció de la millor música de revetlla, mesclada i presentada pel Jordi Galís.
Siguin quins siguin els teus plans per cap d'any, acompanya'ls amb la revetlla musical de RAC1 i RAC105.
Bones festes
i feliç 2024.
RAC1.
Sisplau, va, aneu a taula, tu, que l'escudella és a punt.
Quina meravella, Basté, quina meravella, ole, aquesta pilota. Oi, quins gol, eh?
Qui portava els torrons?
Una amiga molt especial que he convidat, espero que no us importi. Mira, ja ha arribat.
Bones festes, nenes, ja és aquí la dolçó. Hombre, Angelines.
Va, tu, que això refreda. Angelines, tu seus aquí.
Marc, va, posa una mica de cava i brindem, no?
Ai, sí, fem un selfie, va, Maria.
Va, brindem.
Salut.
Bones festes.
Bones festes.
Bones festes.
Aquestes festes, RAC1. RAC1. Torna el torró solidari de RAC1 i Torrons Vicenç. I ve amb una nova varietat. Brownie amb nous pecanes. Podeu trobar el torró solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. RAC1. Tots som u.
Renovar. Més fàcil. Actualitzar.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu-hi. Expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra.